Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 13 de desembre del 2025. I una setmana més parlarem del paisatge. I és que aquesta setmana ha tingut lloc la primera jornada de bones pràctiques de paisatge cultural organitzada pel Ministeri de Cultura. En part, ha estat un reconeixement per part de l'Estat a la feina que fa anys que es fa a la comarca en defensa i per la preservació del paisatge. A la vegada, però, també hem conegut les primeres xifres que planteja el govern de la Generalitat pel que fa a la implantació de les energies renovables previstes per als propers anys. Així, a primer cop d'ull, preservació del paisatge per una banda i implantació de renovables per l'altra són dues coses que no acaben de casar. Sembla ser que alguns dels criteris implantats per la Generalitat pel que fa a les renovables no acaben d'encaixar del tot amb el que representa la preservació del paisatge per a una comarca com el Priorat. De les jornades del paisatge i dels plans del govern amb les renovables en parlarem avui en un informatiu on també us explicarem que el Priorat organitza un any més els casals de Nadal per a tots els nens i nenes de la comarca i que Cornudella homenatjarà demà diumenge el seu alcalde assassinat per la repressió franquista el 1939, Joan Busquets. Entre d'altres, també parlarem del Dia Internacional de les Muntanyes, dels cursos de català del segon trimestre i de l'espectacle que aquest vespre ofereix la companyia La Ingràvida al Casal de Marçà. Com sempre, acabarem amb el repàs a tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La Cartoixa d'Escaladei va acollir ahir divendres la primera jornada de bones pràctiques de paisatge cultural, impulsada pel Ministeri de Cultura amb el suport de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l'Observatori del Paisatge i el Consell Comarcal del Priorat. La jornada tenia per objectiu difondre les experiències i bones pràctiques del Priorat en el marc del Pla Nacional de Paisatge Cultural, el Conveni Europeu del Paisatge i la Llei de Paisatge de Catalunya. Àngeles Albert, directora general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura, destacava la llarga trajectòria de la comarca pel que fa a la preservació i defensa del seu paisatge cultural.
El grupo y de expertos de todas las comunidades autónomas decidieron que el Priorat llevaba ya una trayectoria increíble de 20 años y era un lugar estupendo, magnífico para hacer las primeras jornadas de buenas prácticas. 20 años acumulados de experiencias, de proyectos reales que ya se habían confirmado, era uno de los mejores lugares.
També el director de l'Observatori del Paisatge, Pere Sala, considera que la celebració de les jornades al Priorat és un reconeixement a tota la feina feta durant tots aquests anys.
La comarca del Priorat és una comarca referent en l'aplicació de la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya. Van començar amb l'elaboració de la Carta del Paisatge, que és una eina de la llei, i això vol dir un procés en el qual la societat prioratina va reconèixer els valors del seu paisatge. I el que és important en aquest procés és que al llarg de tots aquests anys hi ha hagut un reconeixement col·lectiu, començant des de la pròpia societat civil, passant per les administracions locals i que han anat pujant, d'aquests valors, i aquests valors que són valors naturals, valors patrimonials, productius, etc., en un paisatge productiu i viu i dinàmic com és el del Priorat, aquests valors fonamenten les actuacions que ara s'estan fent a la comarca.
De fet, Sala considera que apostar per la preservació del paisatge és una opció important per fer front als grans reptes que se'ns plantejaran en un futur no massa llunyà.
El paisatge hem vist en tot aquest temps que és una molt bona manera d'encarar els reptes que tenim actualment a nivell global. Canvi climàtic, manteniment de la biodiversitat, la conservació i l'activació del patrimoni tant material com immaterial, la seguretat alimentària, el benestar, la salut. I per tant, el fet de que des del Priorat hagin posat el paisatge al centre de la seva estratègia de desenvolupament local permet que les actuacions i les polítiques que s'estan fent, ja sigui a nivell de transició energètica, ja sigui a nivell agrari, etc., doncs contribueixen positivament a afrontar aquests reptes que tenim aquí, a Catalunya i a nivell global.
La jornada celebrada a Escaladei també va servir per anunciar de forma oficial que el paisatge del Priorat serà la candidatura espanyola als Premis de Paisatge Europeu que impulsa el Consell d'Europa. Segons la directora general de Patrimoni Cultural i Belles Arts, cal seguir treballant tots a una per tal que aquest camí cap a Europa sigui el més profitós possible.
Es importante que vayamos todos de la mano. De aquí a finales de diciembre, tanto el Ministerio de Cultura como el Consell, la Generalitat, evidentemente el Observatorio, estaremos ahí retocando la documentación para presentarla. Y esperemos que en primavera haya buenas noticias, pero desde cualquier forma lo importante es que el Priorat, las buenas prácticas, lo que se hace, el trabajo que se ha ido realizando, se va a conocer en Europa por diferentes países, expertos, y eso es ya de entrada importantísimo.
Des de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, el seu director considera que és molt important que el Ministeri hagi decidit presentar la candidatura prioratina al Premi de Paisatge Europeu.
És una molt bona notícia que el Ministeri de Cultura presenti la candidatura d'aquest sistema de gestió del paisatge del Priorat i sobretot el que fa referència a la gestió d'aquest mosaic mediterrani de petita escala com a candidatura per al Premi Europeu del Paisatge que promou el Consell d'Europa. És un reconeixement a una tasca que porta molts anys fent-se en la comarca, d'aquest treball col·lectiu entre ciutadans, entre entitats i administracions, per posar un valor, per veure el paisatge del Priorat com un actiu de desenvolupament i per reconèixer els valors que té.
Al llarg de la jornada es van presentar, entre d'altres, les principals línies d'acció del sistema de gestió del paisatge cultural Priorat Montsant-Siurana, Mosaic Agrari Mediterrani, el Pla Estratègic de Turisme Sostenible o l'Acord Comarcal i el Pla Comarcal sobre Renovables del Priorat. També es van donar a conèixer projectes com el Banc de Terres, el Coneguem lo Priorat o el Dia del Paisatge. I precisament avui dissabte té lloc la 6a edició del Dia del Paisatge. Segons el president de l'associació Prioritat, Àngel Cortadellés, la jornada ha de servir per compartir els reptes i oportunitats que la comarca afrontarà en els propers anys, des de la preservació del nostre territori fins al paper que hi juguen els nostres pobles, la pagesia i l'activitat econòmica local.
Volem que sigui una festa participativa que alhora doni a conèixer aspectes concrets, però sigui molt enfocat a la pròpia població, els propis actors, les persones, les institucions, les entitats, les empreses que estem a la comarca, per poder, primer, anar coneixent aspectes d'aquesta realitat, d'aquesta feina, d'aquest camí, d'aquest model de gestió que tenim consensuat, i alhora fer reflexió o també celebrar coses com doncs, les que avui estem explicant, que són petits assoliments que a poc a poc es van concretant. No?
Enguany, però, el tema sobre el qual pivotarà tota la jornada és el valor que té el paisatge com a factor per al desenvolupament econòmic.
Parlem de valors que volem preservar, però també són valors i el propi paisatge com a tal pot ser font de riquesa. Moltes vegades ara ho estem expressant com el Priorat Terra d'Oportunitats. Per què? Perquè tenim aquesta gran base que és el nostre paisatge, el treball que s'ha fet d'aquest territori, sobretot amb el sector primari, no? Però que això, com a valor de generació de moviment econòmic, per tant de desenvolupament, alhora té l'altra cara que és per ajudar a la seva preservació. És a dir, fixa't com diem, generació de riquesa econòmica a partir del paisatge i que aquesta activitat econòmica no sigui extractora de recursos, no sigui destructora, sinó que sigui preservadora.
Durant la jornada també es presentarà el llibre El foc sortit de l'aigua, d'Antoni Moner Jordà, i es farà el retorn del projecte Habitar, que ha recorregut ja fins a 13 municipis del Priorat. Més de 150 persones relacionades amb l'àmbit científic, del món local i del teixit empresarial es van trobar el passat dijous al Castell de Falset per aproximar-se al repte de l'eclipsi solar des de diverses perspectives, com la divulgació científica, l'astroturisme, la planificació territorial o la fotografia, amb la voluntat de sensibilitzar i capacitar tècnicament el territori. L'acte, organitzat per la Diputació de Tarragona, va comptar amb la participació d'una desena de ponents que van compartir les seves visions al voltant de l'eclipsi solar que es podrà veure en la seva totalitat des de diversos punts de la demarcació el 12 d'agost de l'any que ve. Mohamed Sol, director d'Eclipse 26-27-28, va ser l'encarregat d'impartir la conferència inaugural i amb una mirada estratègica va analitzar el fenomen dels eclipsis i com es poden aprofitar per generar coneixement, emoció i identitat territorial. Els experts van coincidir en que l'eclipsi té una rellevància excepcional i, per tant, la capacitat de transformar el relat territorial, impactar en l'imaginari col·lectiu i generar oportunitats per a la divulgació científica i l'activació turística. En el terreny pedagògic van insistir en que caldrà convertir l'eclipsi en una experiència comprensible i accessible per a tots els públics, que reforci la cultura científica de la demarcació. En l'àmbit del turisme, els ponents van definir l'eclipsi com un motor de desenvolupament i diferenciació turística i que obre les portes a la comercialització de noves experiències. En la cloenda de la jornada, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, va recalcar la necessitat de capacitar tècnicament el territori i va destacar que és una oportunitat històrica per vincular de manera permanent la demarcació de Tarragona amb l'astronomia, la ciència, l'educació, la sostenibilitat i el turisme d'experiències. La directora de l'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, Anna Camp, va presentar fa uns dies els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, més conegut com a Plater, als representants dels 23 municipis del Priorat. Així doncs, i d'acord amb aquesta versió preliminar, la comarca haurà de contribuir als objectius del país amb 130,1 megawatts d'energia solar fotovoltaica i 567,5 megawatts d'eòlica en l'horitzó de l'any 2050. En l'àmbit fotovoltaic, el Priorat acollirà 37,6 megawatts en edificis, 18 megawatts en espais artificialitzats com ara pedreres o abocadors en desús i 74,5 megawatts en espais no artificialitzats. En total, l'ocupació de sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 120 hectàrees, un 0,25% del total de la seva superfície. En l'àmbit eòlic, la comarca acollirà 567,5 megawatts, la potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que finalment s'acabi executant, que en l'actualitat ascendeix a 2,6 megawatts, ja comptarà per aquest objectiu. Durant la presentació també es va explicar als càrrecs electes la metodologia emprada i es va convidar a tots els municipis a participar en la definició final del document. Anteriorment, el Plater ja s'havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Ara, un cop s'iniciï el període d'informació pública, els municipis del Priorat podran presentar les seves propostes. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el Plater, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d'ordenar la instal·lació d'energies renovables en el seu territori, sempre en línia amb els criteris definits al Plater. De fet, el Priorat ja va aprovar l'any 2021 el seu propi Pla Comarcal d'Energies Renovables, el qual es va elaborar amb la participació dels 23 municipis, que van poder incloure-hi els diferents projectes que tenen respecte al desenvolupament de les energies renovables i també quins són els espais que consideren més adequats per a instal·lar-les. Un any més, la comarca del Priorat gaudirà dels casals de Nadal per tal que la mainada pugui tenir un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars, alhora que es dona suport a la conciliació familiar i laboral. Impulsats pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat, els casals de Nadal s'emmarquen en el programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. En parlaven declaracions a Ràdio Falset, la tècnica d'equitat en els treballs del Consell Comarcal, Marta Aragonès.
Hem volgut tornar a fer el Casal de Nadal, ja que és una iniciativa que ha funcionat molt bé durant aquests darrers anys. Veiem que tenim molt bon feedback per part de totes les famílies i nens i nenes que participen al casal. I per tant creiem que és una molt bona iniciativa per qual el Consell proposa facilitar una conciliació durant les vacances de Nadal per tal de que les famílies es puguin organitzar a nivell laboral i familiar i puguin tenir un espai de cures en relació als menors i així poder propulsar també el dret al temps, sobretot el de les dones i també el dels homes, i establir mètodes de corresponsabilitat.
En aquesta ocasió, els casals tindran lloc a Falset, Cabassers i Cornudella els dies 22, 23, 24, 29 i 30 de desembre en horari de 9:45 del matí a 2:45 del migdia.
Cada any decidim a quins casals, a quins municipis es fa. Bàsicament es decideix aquest, el nombre de municipis tenint en compte la ràtio de nens per municipi i també les ubicacions d'aquests municipis. És a dir, sí que és cert que el Priorat a nivell geogràfic doncs veiem molt la zona nord i la zona sud. La zona sud, doncs, la capital és Falset amb vora de 3.000 habitants i la zona nord, el municipi amb més població és Cornudella del Montsant. Llavors, aquests dos municipis són punts estratègics perquè les famílies es puguin adreçar a aquests dos casals, però en el cas de Cabassers també és un lloc molt estratègic, també hi ha bastants infants i llavors engloba tot el que és la zona oest, sí, del Priorat. Llavors és per això que escollim aquests tres casals.
Així mateix, per als nens i nenes de la resta de municipis, el Consell Comarcal habilitarà un servei d'autobús gratuït que passarà per tots els pobles.
Per tots els altres infants que no viuen en aquests tres municipis, doncs el Consell Comarcal posa a disposició de les famílies autobusos gratuïts que passen per tots els pobles del Priorat i que porten els nens al municipi on es fa efectivament el casal.
D'aquesta manera, Cabassers rebrà els infants del Lloar, Gratallops, Torroja, la Vilella Baixa, la Vilella Alta, la Bisbal i Margalef. Al casal de Cornudella hi participaran les criatures de Poboleda, Ullemolins, La Morera i Escaladell. I finalment, el casal de Nadal de Falset acollirà els infants de Porrera, Pradell, Bellmunt, la Torre de Fontaubella, Marçà, Capçanes, els Guiamets, la Figuera, el Molà i el Marroig. Les inscripcions als casals de Nadal estaran obertes fins al dia 14 de desembre a través de la pàgina web de l'empresa Serveis Capicua.
El tema de les inscripcions, efectivament, és el tema que més els interessa als papes i a les mames. I en el cartell del casal de Nadal trobaran un codi QR. Aquest codi QR, si l'escaneges, va directament al link per fer les inscripcions. En cas de que aquest link, en cas de que aquest QR no estigui disponible o no el pugueu escanejar, podreu accedir a les inscripcions a la següent pàgina web. Es diu serveiscapicua.cat/inscriu-te.
Aquest any és la quarta vegada que s'organitzen els casals de Nadal que impulsa el Departament d'Igualtat del Consell Comarcal. En la darrera edició, en la qual hi van participar vora 200 infants, el balanç va ser molt positiu i molt ben valorat per les famílies. El proper diumenge, 14 de desembre, a les 12 i davant de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, tindrà lloc la descoberta de la Llamborda del Record en homenatge a l'alcalde republicà del municipi, Joan Busquets García, qui va ser afusellat pel franquisme el 6 de maig de 1939. L'acte, impulsat per l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona i l'Ajuntament de Cornudella, comptarà amb la participació de la família de Busquets García, de l'alcaldessa del municipi, Meritxell Cardona, la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, Montse Giné, i un representant de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat, que farà el lliurament del certificat de reparació jurídica a la família. Joan Busquets García va néixer l'11 de febrer de 1889 a Cornudella. Al llarg de la seva vida va exercir l'ofici de sastre, com el seu pare i el seu avi, i va ser una persona molt activa a la vila, ja que va ser membre de la Lògia Corazón, un dels fundadors de l'elèctrica cornudellense, iniciador del local La Renaixença, del qual va posar la primera pedra, activista polític del grup de Marcelí Domingo i secretari local d'Esquerra Republicana. Busquets va ser l'únic represaliat de la vila que va pagar amb la seva vida després d'haver estat denunciat per 5 persones del mateix poble amb signatures il·legibles. El 28 d'abril de 1939, l'alcalde de Cornudella va ser detingut i traslladat a la presó de Pilats de Tarragona, on va ser sotmès a un consell de guerra sumaríssim i condemnat a pena de mort. Va ser afusellat el 6 de maig de 1939 a la muntanya de l'Oliva i enterrat en una fossa comuna al cementiri de la ciutat. Anys més tard, el seu fill, Àlvar Busquets Estivill, esdevindria el primer alcalde democràtic de Cornudella de Montsant, des del 1979 al 1995. La Llamborda del Record en homenatge a Joan Busquets és la quarta que es col·loca a municipis de la comarca. Durant els darrers mesos també se n'han instal·lat en record als alcaldes de Cabassers i Falset, Vicent Porqueres i Lluís Martí, i del regidor de l'Ajuntament Republicà dels Guiamets, Josep Giné. El projecte Llambordes del Record vol homenatjar a les persones que varen ser afusellades a Tarragona per la repressió franquista o que van morir a les presons de la ciutat, un cop acabada la Guerra Civil. El Servei Comarcal de Català del Priorat ha obert el període d'inscripcions per als cursos del segon trimestre. Durant aquest període s'oferirà un curs presencial bàsic 2, que és la continuació del bàsic 1 que va començar al setembre i que està dirigit a persones que no tenen el català com a llengua materna, que l'entenen molt poc i que no el parlen. A banda, també es duran a terme cursos de tots els altres nivells, en aquest cas en la modalitat en línia. Les inscripcions i el període de matrícula tindran lloc la setmana que ve. Els antics alumnes del Servei de Normalització Lingüística ho podran fer de manera presencial el proper dia 16 de desembre de 9 a 2 quarts de 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 8 del vespre. En canvi, els nous alumnes es podran matricular els dies 17 i 18 en el mateix horari al Servei Comarcal de Català del Priorat, que es troba a la seu del Consell Comarcal del Priorat a Falset. L'11 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Muntanyes i per commemorar-ho, el Parc Natural de la Serra de Montsant i l'empresa Limonium han organitzat, per aquest dissabte, una sortida que pujarà fins al punt més alt de la serra, la Roca Corbatera, de 1.163 metres. Des d'aquest punt es durà a terme una interpretació paisatgística, geogràfica i patrimonial de totes les muntanyes de la serralada prelitoral de Tarragona que es poden observar, posant de manifest les polítiques de protecció de les mateixes. El Dia Internacional de les Muntanyes té per objectiu crear consciència de la importància que tenen les muntanyes per a la vida i assenyalar les oportunitats i les limitacions del desenvolupament sostenible de les zones muntanyoses. Aquest dissabte tindrà lloc al Casal de Marçà l'espectacle 7 d'històries de la companyia teatral La Ingràvida. La proposta vol ser un maridatge entre diverses lectures dramatitzades que posen de manifest la presència i el paper essencial del vi a la literatura i els vins del celler Vendrell Ribet. Ho explica Anna Fortuny, una de les intèrprets del projecte.
El que farem és descobrir diferents situacions on el vi i el món dels cellers, del gust, de l'olor, del dringar, del vidre, té part de protagonisme. A partir d'aquí podreu trobar històries d'amor, de desig, de possessió, també la part més fosca de l'ésser humà. I al final el que vol ser aquest set d'històries és mostrar per quins racons ens movem en el dia a dia i també el que ens provoca, no?, moltes de les emocions i dels moments que vivim al llarg de la vida i en aquest cas també el que pot despertar la inspiració també d'alguna manera que pot o no despertar un bon vi.
Els intèrprets encarregats de donar vida a les històries són Vanessa López, Josep Maria Pinyol, Anna Fortuny i Roser Martínez, actors amb una trajectòria destacada que aportaran intensitat i emoció a cada lectura. Tots ells formen la companyia La Ingràvida.
La Ingràvida vam néixer ara fa tot just un any aproximadament, però nosaltres, la majoria de la companyia, ja fa molts anys que treballem junts en altres companyies i ara, per temes organitzatius i també de projectes, vam encetar aquest nou projecte, La Ingràvida, amb aquesta voluntat de fer espectacles de petit format, de proximitat, i a través dels quals sobretot també ens agrada molt jugar amb el públic, no tenir-lo ben a prop, que com a actor també és un repte.
L'acte d'aquest dissabte està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Marçà, reusdigital.cat i la nova ràdio de Reus. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a les oficines de l'Ajuntament marçalenc. Falset organitza diversos actes per recaptar fons per a la Marató de TV3, que enguany està dedicada a la investigació per a la lluita contra el càncer. Així, el Club Excursionista del Priorat impulsa un any més una caminada solidària que arrencarà a 9:45 des de la plaça de la Quartera. Les inscripcions començaran una hora abans i cal realitzar una aportació mínima de 5 euros que es destinarà íntegrament a la Marató. Al final tindrà lloc el sorteig d'un lot de vi, gentilesa de la cooperativa agrícola Falset Marçà. Per altra banda, a la tarda i al Teatre L'Artesana se celebrarà la segona edició de la Gala d'Imitacions Musicals de Quina Casa És Show, organitzada per l'Associació de Dones La Quartera. L'espectacle començarà a les 6 i el preu de l'entrada és de 8 euros, anticipada, i de 10 a taquilla. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Aquest cap de setmana es reprèn la competició de Lliga després de l'aturada pel pont de la Puríssima. En futbol 11, el Falset, que continua tercer amb 19 punts després de la seva victòria en el derbi prioratí contra el Porrera, jugarà avui a les 5 al camp del Mas Iglesias de Reus. Una mica abans, a un quart de 5, el Porrera s'enfrontarà al líder, l'Hospitalet de l'Infant, al camp municipal d'Esports. En futbol sala, el Priorat Nord, que ve de guanyar el darrer partit, visita avui dissabte a les 4 la pista del Ponent Futsal Alcarràs. El filial de l'equip del nord de la comarca, per la seva banda, intentarà sumar la primera victòria de la temporada a casa davant del CUE, el Castellvell, demà a 6:15. Al grup 13 de segona catalana, el Marroig rebrà el Laguna Cambrils avui a partir de les 5. Els Guiamets jugarà també a casa, en el seu cas contra el Ribarroja a partir de les 6, mentre que el Capçanes visitarà demà la pista del CUE, el Vilalba dels Arcs. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord s'enfrontarà a l'Huracans Transpaís de la Selva del Camp demà a partir de 8:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant tranquil·la en l'aspecte meteorològic, però si bé hi ha hagut algunes boires, alguns núvols baixos i unes temperatures que no han estat excessivament baixes. Per aquest cap de setmana, la situació és per avui dissabte tranquil·litat en cert aspecte, si bé amb núvols baixos, alguna boira, un ambient de temperatures relativament suaus, si tenim en compte l'època de l'any en què ens trobem, i una situació que per demà diumenge s'espera una lleugera baixada de les temperatures, també augment dels núvols com a conseqüència del pas d'un sistema frontal molt debilitat que pot deixar inclús quatre gotes o algun petit plugim al litoral i poca cosa més. En definitiva, cap als primers dies de la setmana vinent, possiblement s'inestabilitzi una mica la situació que ens pot portar alguna pluja de poca importància. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 2023, Màlaga registrava una temperatura màxima de 29 graus i 9 dècimes, la màxima registrada no tan sols en aquesta ciutat, sinó també en l'Espanya peninsular des de que hi ha registres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.